62 663 99 30 62. Aquí podeu enviar missatges per escrit o missatges de veu.
Feu una cosa, avui feu-ho per veu, home, que són historietes xules.
Sí,
què t'ha passat a un avió o a un aeroport?
Sí.
Anècdotes, volem anècdotes. Boníssim. Des de l'Andreu ja les sabem totes de
mira, jo et diré una cosa que no m'ha passat mai.
Sí.
Quina?
No he anat mai al lavabo d'un avió.
Mai?
Mai. Jo sí,
Jo sí, i
no
fa molta cosa.
No sé ni com són.
Vale. Són molt petits. ¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
Per exemple.
No et perds res.
No.
A tu, Núria, t'ha passat
sí. Jo en tinc... En tinc dues ràpides, no, no us canso. La primera, l'avió.
Jo no tinc pressa,
Quan vaig anar a Nova York amb la família, clar, és un vol llarg,
sí.
No?
Nova York, sí.
Sí, llavors tenia una persona al davant, un home, que es va treure les sabates
Ai.
I en aquell moment servien el menjar. Llavors jo vaig demanar una mena de macarrons amb formatge. Total, que jo estava menjant i jo li vaig dir, no sé si a la meva mare, sí, segurament la tenia al costat, dic, ostres, l'olor del formatge és molt forta. A mi m'agrada molt el formatge, no hi tinc problema. Però clar, vaig acabar de dinar o sopar, no sé què era, i era
no marxava,
com repetitiu, total, que me'n vaig donar compte que tenia les sabates fora. Una pudor de peu, senyor, és que si m'escolta des d'aquí, dutxis, o es posis esprai.
Escolti,
no,
senyor.
8 hores olorant, això és insuportable. Ui, vaig sí, arribar amb un mareig a Nova York, increïble.
I l'altre... Un mal dia para dejar de oler pegamento.
Exacte, per exemple.
I una altra ben ràpida, a l'aeroport, a Barcelona, a la Terminal 1, ens vam confondre d'hora amb la meva parella, estàvem tan tranquils menjant el Burger King,
sí.
No, abans d'agafar el vol, així fa tot molt viatge, i mirem l'hora i sortia, obrir, o sigui, tancaven les portes en 5 minuts.
Vau fer un solo en casa.
Total, sabeu lo que és la Terminal 1 de Barcelona?
Sí, sí.
Doncs
sí.
Nosaltres estàvem a la punta esquerra i la porta estava a la punta dreta.
Uau.
Total, que ens veus els dos amb xancletes, perquè anàvem a Menorca, corrent per l'aeroport i se sentia... per tot l'aeroport, fins a arribar. Bueno, vam arribar pels pèls, i sabeu per què vam passar? Perquè hi havia una parella davant que s'havien deixat el DNI i no es deixaven passar.
Ah.
O havien tingut algun problema amb el vol.
La providència.
Total, gràcies a aquestes persones vam entrar. Ja estic.
A mi això m'ha passat a Amsterdam. Mm. Vaig entrar en un avió, de lo tard que anàvem, jo i els amics, vam córrer per la pista.
Per la pista.
Oh, això ja és un nivell
ens
superior.
Ens van deixar córrer per la pista.
També és molt de pel·lícula.
Ai, que divertit.
I vau fer un Tom
Cruise. No m'ha passat mai, això.
Vau fer un Tom Cruise, vau agafar el...
Gairebé.
De l'avió.
Gairebé. Van tornar a obrir la porta.
Doncs històries com aquestes, amics oients, van tornar a obrir,
Sí, van tornar a obrir.
Quin privilegi, perquè això jo crec
això
que...
Això sí, no passa normal, normalment,
No, però estava l'escala posada encara,
Ah, val.
T'imagines?
No estava en marxa l'avió.
No. Andreu, què? Tu
que no, però si...
No, jo també, o sigui, he corregut molt per l'aeroport.
Sí,
Sí.
Fas exercici, mira. Sí.
Allò de last call.
Last call i estàs...
Sí, vinga.
Menjant col.
Sí, no.
Doncs si teniu històries com aquestes, o encara pitjors, o millors, o... Què ha dit? Estàs menjant col?
Last call.
En fi. Del meu nivell, del meu nivell.
Ah, ho has dit tu?
Sí, del meu nivell. Gràcies, Núria.
Us dono un consell. Descanseu l'un de l'altre.
Ara.
Uns dies, saps?
Va. Sí, ara sí.
Ara quatre.
Perfecte.
Correcte.
Doncs si teniu històries com aquestes, o si voleu fer algun acudit nivell Andreu o Núria, 663-99-30-62, 663-99-30-62, ens expliqueu, us recordo, històries que us ha passat a un avió o a un aeroport, avui que és el dia de l'aviació civil.
Tu tens alguna, Rafa, no?
Jo és que he volat poc en aquesta vida, jo he estat de proximitat, però sí que és cert, i no sé si és una anècdota massa interessant, és que l'única vegada que he pujat a un avió, se m'han taponat les oïdes
ja passa.
De manera superlativa. Vaig passar 2 dies sense escoltar res. Que ja fa molts anys, Llavors escoltava bé.
Clar.
Ara ja no.
La Núria, pots fer un dia consells de lifestyle?
Bona també, aquesta.
Val, me la noto.
Detall significatiu que l'audiència segur que li interessa moltíssim. He dit que va ser l'aeroport d'Amsterdam, no, va ser Liverpool.
A Liverpool.
Va ser Liverpool.
Molt bé.
Ja està.
Però ben puntualitzar perquè...
Molt significatiu, perquè canvia totalment la història.
Canvia molt. És una altra història diferent.
Ah, exacte. Escolta, va, anem a publicitat i de seguida sí que escoltem una història que val la pena escoltar, que és història de superació amb Ruth Caral, que ens explicarà la història de Begoña Alberdi. Si no la coneixeu, atents perquè val molt la pena.
¿Te gustan las películas de gladiadores?
Radio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com les caixes de llagostins de 700 grams Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 2,40 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van traure de la nuca i me'ls van posar davant.
No, no, però és meu, eh?
Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Gairebé 8 minuts que passen de les 10 del matí. Com cada dijous és moment de conèixer una història personal amb rerefons, ple d'esforç, de lluita, de reclam i, per què no, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la nostra col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia.
Aviam, la història d'avui ja la vam sentir la temporada passada, a la caravana, però ens l'has volgut retornar perquè, Ruth, és una història que val tant la pena d'escoltar. Precisament
que...
d'escoltar, eh?
Sí, sí. Justament això. Jo crec que té tots els elements de superació possibles i segurament la persona que avui mos acompanya, molta gent sempre l'ha coneguda com una diva, no? Com una persona que té talent i potser sí. Per això dones per fet que potser la vida tot li ha anat rodat i quan l'escoltes te quedes impressionat i t'adones que no és gens així i sobretot tampoc no et quedes indiferent.
Clar, per això has decidit convidar-la i tornar a explicar precisament la seva història, eh, Ruth?
Sí, sí, exacte. Perquè malgrat que el que veiem a simple vista és una història d'èxit, realment és d'una dura superació, no? Avui coneixerem Begoña Alberdi.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Begoña Alberdi té 59 anys i és cantant d'òpera. És soprano i molta gent la coneix per ser l'anomenada soprano de la pandèmia, que les nits de confinament cantava des de la finestra de casa seva.
Bravo!
Les actuacions que feia per als veïns de l'illa de Cases es van fer virals, però realment Alberti té una llarga trajectòria al darrere. Porta més de 30 anys de carrera professional i ha cantat amb grans noms del panorama operístic català, com la Montserrat Caballé o el tenor Josep Carreras. Fins avui ha actuat en més de 100 escenaris d'arreu del món, a França, a Itàlia, a Corea, a Grècia, al Vaticà... I aquí, a Catalunya, al Liceu, ha fet gairebé 300 funcions. Unes xifres que es diuen ràpid, que simbolitzen un èxit i un objectiu complet, però que amaguen una realitat crua i molt dura. La mort i l'amor han sigut dos peces clau en la seva història. En alguns moments han sigut un motor per tirar endavant, però en altres moments han sigut un dol costós de superar. Malgrat que té una veu potent i una presència segura i amb força, durant 13 anys li van fer creure que no servia per a res. Primer el seu pare i la seva mare, després els seus tiets. Va patir abusos de menuda i té 17 ossos trencats. Això, però, ja és història. Ella mateixa reconeix que prefereix construir un futur i no estancar-se vivint en el passat. Una afició, cosir. I una cançó, la que sentim de fons, Casta Viva, una ària de l'òpera Norma de Vincenzo Bellini. Begoña, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara coneixerem la teva història, però abans, què és per a tu la superació personal?
Per mi és un dia a dia i és un tornar pilotes a la vida, és a dir, et passen coses i tu pots decidir què fas amb aquestes coses que passen, i jo he tingut un caràcter que sempre he decidit saltar la pedra i no quedar-me pues, darrere de la pedra pensant que no la podria saltar. Sí que hi ha hagut algunes vegades que han sigut més fàcils les pedres i algunes que han sigut realment pedres molt grans, quasi impossibles de saltar. Però és això, és seguir endavant, passi el que passi.
Mm-hmm. Begoña, bon dia. Soc en Joan.
Hola, bon dia.
Ara estàvem amb la Ruth escoltant-te i, clar, després de fer una breu introducció a la Ruth sobre la teva història, quan t'ha saludat, de seguida resposta amb un bon dia i un somriure. Jo sempre que recordo la cara de Begoña Alberti, sempre em ve al cap precisament això, un somriure. Per tu la superació personal, resumit, molt resumit, seria això, mirar la vida amb un somriure?
Jo li donaria la volta a la frase. Jo, no és mirar la vida amb un somriure per mi, sinó passi el que passi, somriure. Perquè això fa que canvi l'energia, que canvi la manera d'afrontar les coses, no? Òbviament, darrere d'aquest somriure hi ha moltes llàgrimes, però el somriure és algo que sempre ha estat en la meva... en la meva manera de ser, sempre.
Parlàvem això, no?, que és una història d'èxit, però també de superació. Tu ho veus així? Ho vius així?
No tant com la gent ho diu. Jo he viscut més com, bueno, m'han passat moltes coses, potser a gent que li passen menys coses, a mi m'han passat moltes, i bueno, cada vegada que passava una cosa, doncs la intentava solucionar. Jo crec que he sigut una solucionadora de històries i de eventos a la meva vida, no? I quan ha passat algo, doncs, bueno, que com que no he tingut mai un recolzament perquè bueno, els meus pares, que per cert, els meus pares em van tractar superbé i m'estimaven molt, va ser després, la meva tia i això. Però que no he tingut mai el recolzament de família, pares, tal i que qual, doncs al tenir el sentiment aquest que sempre estàs sol, és a dir, o t'ho manegues tu o aquí no t'ajuda ningú. I això és el que sempre ha impulsat aquest motor de tirar endavant.
Ara parlem una mica del teu gran objectiu, no? Arribar a ser cantant d'òpera. Què és l'òpera per a tu?
Doncs és el fil conductor que ha seguit tota la meva vida. O sigui, hagi passat el que hagi passat, que han passat moltes coses, però l'òpera sempre ha estat allà constant, sempre ha sigut la mare a la que he acudit, o aquest ente al que he pogut acudir quan estava trista, quan estava contenta, quan estava... Bueno, el que m'ha donat de menjar, el que m'ha fet sentir d'una manera impressionant pues, emocions i sentiments que potser no he pogut viure a la vida real, sempre ha estat ahí. Ha sigut sempre un fil conductor.
I com te vas iniciar tu en aquest món? Perquè, pel que tinc entès, a casa de petita no et deixaven fer música, però, en canvi, després, més tard, sí que vas començar a estudiar-la.
A casa, la cosa va començar perquè quan va morir el meu pare, la meva mare va començar a escoltar, bueno, estava sola, estava molt deprimida, i bueno, i els si no recordo malament, els dijous al vespre, ella escoltava amb un transistor petitet que tenia, i aquello típic de l'antena que has d'anar buscant allò, la sintonia, doncs ella sentia, pues, el que jo no sabia que era òpera. I aleshores un dia jo estava dormint, ja tenia que estar dormint feia hores, però no estava. I aleshores, de cop i volta, sento aquella música i em vaig apropar com si fos jo la música del flautista de Hamelin, no? Com que què és això? I estava jo posant la careta així a la porta i la meva mare em diu, t'agrada? I li dic, què és això, mama? I em diu, això és òpera. I diu, vine a escoltar-la amb mi. I em vaig posar al seu costat al llit i vaig estar com 2 hores desperta escoltant allò i quieta. Que aquí el pitjor de tot és estar quieta. Perquè jo era una persona bastant hiperactiva. I a partir d'aquí, aquella música va ser com si obrís una porta, un vòrtice, una porta a un altre món, a una altra, en unes altres coses que jo no havia sentit ni escoltat ni sentit mai, i aquella senyora que cantava em transportava, em feia sentir dolor i em feia sentir coses que jo, amb una nena de 6 anys, pues no tenia ni idea de lo que eren. I molts anys després, el Jaume Tribó, l'apuntador del Liceu, em va dir, diu, pues mira, això que sentia la teva mare era la norma de la Maria Callas en directe des de l'Escala de Milán. I dic, vale. I a partir d'aquí vaig dir, mamà, jo quiero ser la senyora de la ràdio.
En aquell moment que vas dir això, no? Jo vull ser la senyora de la ràdio, d'alguna manera aquell somni que tu tenies de menuda, pensaves que realment ho podries aconseguir?
Sí. I si t'haig de ser sincera, sí. Bueno, amb la innocència d'una nena de 6 anys, clar, tu penses que ho pots aconseguir tot. I més si tens uns pares que perquè al cap d'uns dies al col·legi la van trucar, la meva mare li van dir, escolti, que hem fet una pregunta d'aquestes, de què voleu ser de grans, i la seva filla ha dit que vol ser cantant d'òpera, i això, bueno, doncs és raro. I la meva mare va dir, bueno, raro no, serà diferent, però raro no. I li dic una cosa, si ella ha dit que serà cantant d'òpera, ja pot estar vostè ben segura que arribarà a ser-ho. Així és que no penses... Primera, no és que pensis que arribis, el que no penses és que serveixis, que aquesta és una altra, clar, perquè jo podria haver volgut ser ballarina de clàssic i no m'hagués sortit ni de conya, no? Però sí, es van quadrar tots els astros, s'alinearon i al final sí que va poder ser.
De fet, vaig sentir en una entrevista que vas dir que s'ha d'estar una mica boig per dedicar-se a aquesta professió. Per què creus que s'ha d'estar una mica boig?
Bueno, jo crec que per dedicar-se a qualsevol professió que té a veure amb l'art, que té a veure amb la sensibilitat, que té a veure amb l'agradar i amb l'expressar sentiments, home, s'ha de ser valent, barra boig, barra, bueno, pues una mica irreverent, no? Per què? Perquè no tens res segur, no depens d'agradar a la gent, i és una cosa molt, molt inestable i molt poc reconeguda, i bueno, i en aquell ara encara, però en aquells temps, bueno, una dona que anava viatjant sola pel món i tal, bueno, era poco menos que vamos, que una proscrita. Amb la qual cosa, bueno, hi havia moltes coses que anaven en contra, però tot això a mi és que no em va importar. Jo era, puc cantar i em surt bé i ja està, és que tota la resta era absolutament secundari.
Ja que comentes això d'esta dificultat, actualment se pot viure de l'òpera a Catalunya?
A Catalunya, només a Catalunya, home, suposo que no, que qui fa una carrera de cantant d'òpera, la idea és tenir una agenda internacional o tenir una representació a diversos països, perquè, òbviament, a Catalunya només tenim el Liceu i tenim el Sabadell i 4 coses més. Vull dir, viure d'això aquí és complicat perquè no és un funcionariat. Ara, viure de l'òpera avui dia, bueno, és com tot, si estàs en el lloc adequat, en el moment adequat, i ho fas bé, per, vas descomptat, però suposo que sí. Jo he viscut de l'òpera tota la vida, i no, bueno, tampoc no he tingut la valentia que hagués tingut que tenir fa, doncs, quan tenia 24 anys, de dir, me'n vaig a Estats Units, a Nova York, i allà doncs, vaig a provar fortuna, no? Avui dia, a Catalunya, bueno, el tema de la cultura a Espanya està molt malament, i aquí ja entraríem en un altre tema, no? Però viure de l'art, en general, és bastant complicat.
Mm. Begoña, a mi m'agradaria preguntar-te també, abans això, que la Ruta ens feia un repàs i que ens deia la vida t'ha portat tant moments durs com moments d'èxit. Com afecta el sentiment a l'hora de cantar?
Molt, afecta moltíssim. De fet, nosaltres no podem sentir. No podem, perquè si tu sents, ja el cervell no sap el que és veritat i el que no és veritat. Si tu et poses en un simulador de vol, el teu cervell entén que està volant. No entén que allò és mentida. Amb la qual cosa, quan tu estàs generant un sentiment sobre una emoció, sobre una sèrie de coses que estan passant a l'escenari, el que ve és la plor, es castalla la veu, viene el congojo, no? Aquesta cosa, i aleshores no pots cantar. Mm-hmm. Aleshores, el difícil és que tu generis aquesta emoció, que la generis perquè plorin els altres. Però
això,
tu no pots.
Dic, és
tu no pots atrevessar aquesta línia.
És bèstia, això. Per tant, la veu ens defineix?
La veu ens defineix? Bueno, la veu en si el que fa és que ens fa que ens reconeguin. Definir-nos com a tal, en el meu cas, jo canto cançons, àries, òperes, el que sigui, que han escrit persones, bueno, que en tenien uns talents impressionants. Jo l'únic que faig és interpretar-les. Si jo fos compositora, et diria, sí, la meva veu em defineix a mi. Però en el cas de com canto jo o com jo crec que s'han de cantar les òperes, aquí sí que crees un segell, no? Un estil de tu cantes així. I en aquest cas sí que et diria que sí que em defineix.
Mm. Parlem ara una mica de la infantesa i de l'adolescència. Viure de petita els abusos, l'alcoholisme i els intents de suïcidi de la teua mare, la mort de ton pare, la violència dels tiets... Tot això, com ho vas gestionar?
Realment no es gestiona. És una cosa que no tens consciència de què està passant. Per què? Perquè passa molt a poc. És com engreixar-se. Si ens engreixéssim 50 quilos d'un dia per l'altre, ostres, seria un caos. Però vas engreixant-te doncs, 100 grams cada dos mesos o cada mes. Doncs això és el mateix. Les coses van passant... La gestió del meu pare, de la mort del meu pare, la meva mare la va fer molt bé, perquè el meu pare portava un camió i aleshores ens va dir, al meu germà i a mi, que el pare havia anat de viatge, que estava al cel, que estava en un lloc supermaco i que ens veia i ens cuidava. Bé, s'ho va fer anar molt bé, no? I com que teníem ja costum de que el pare estava fora a temps, doncs, bueno, no sé, ens va distreure molt. Clar, quan va morir ella ja la cosa no va ser igual, perquè la notícia va ser de part de la meva tia que em va dir tu madre s'ha muerto. I clar, a partir d'aquí, què és morir-se? Què és morir-se? Morir-se vol dir que no la tornaré a veure, vol dir que no tornaré a sentir-la, ni a tocar-la, ni a abraçar-la, ni a donar-li petons, o sigui... I això, clar, com que després van passar un miler d'aconteixements, que va ser, doncs això, el meu avi decidint qui es quedava amb els tres, anant a casa de la meva tia, col·legis nous, no van parar, fins que, doncs, jo sé, al cap d'un any et dones compte de que, ostres, després del tsunami, què ha quedat, no? I aleshores és quan prens realitat, quan prens consciència de la realitat amb la que estàs, no? I no t'imagines la realitat que et ve, òbviament.
Ara apuntaves com te va donar la notícia la teua tieta i, de fet, vas estar vivint amb els teus tiets durant 13 anys, que és el que comentàvem abans, que van ser els anys en què tot el que se't dia era que no valia esperar res.
Sí.
Quan vas decidir escapar-te de tot això?
De fet, no va ser una decisió premeditada, perquè si no hagués agafat més coses, va ser una decisió... molt visceral i molt... En aquell moment vaig anar a tirar les escombraries i quan vaig anar a l'interfono per trucar perquè m'obrissin la porta, vaig sentir una veu, i això sé que sembla molt allò, molt esotèric, però jo vaig sentir una veu de marxa, marxa. Pitjor no serà, marxa. I com si estigués en un estat d'alienació total, vaig començar a caminar, 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 i no sé ni per on, ni a on, ni on anava. Era un 11 de gener, amb un fred que pelava. De fet, nevava a Barcelona. I allò va ser, allò va passar així, no va ser una cosa... Mira, faig maletes i m'escapo. No va ser gens peliculero, va ser una cosa de... M'adono mitja volta i me'n vaig. No sé, amb el que portava posat, i així va ser.
L'endemà ja et van esborrar del conservatori i, de fet, també va ser la decisió dels tiets que no anessis a la Petita Scala de Milà, al Teatre d'Òpera, i penses en aquella ocasió que d'alguna manera es va deixar escapar?
Sí, clar, penso molt, perquè això va passar el primer curs que jo vaig fer al conservatori, el primer curs de cant, que ja van venir una gent de l'escala, la Petita Scala, i clar, se'm volien portar, i van anar parlant amb ells, i els van dir, però si nos la llevamos, però sí, clar, sí, és que no s'entenia, si no m'estimes, no m'avols, no deixa'm marxar, no? Però no, la cosa era molt més forta, és eres mia i aquí faràs el que jo vulgui i tu no te'n vas, no? I aleshores allò hagués canviat el curs de la meva vida d'alguna manera o una altra, no sé què hagués passat, no sé què hagués... No sé, és allò que dius, si poguéssim saber si hubiera hecho que quina hagués estat la meva vida, però home, les previsions eren molt bones, perquè estar a Petita Scala doncs es vol dir ja estrenar-te a l'escala de Milà, tenir una carrera molt menys complicada del que l'he tingut i tenir ja padrins per davant.
Mm-hmm. Has pensat molts cops aquella frase de és el que hi ha o és el que toca viure?
No, jo no crec que a ningú li toqui viure aquestes coses, jo no crec que... No. Jo crec que passen, però no, això és una frase que a mi em sembla, amb respecte, amb tothom, em sembla una mica conformista. Bueno, doncs és el que hi ha. No és el que hi ha, no, canvia-ho. Si és el que hi ha, canvia-ho. O intenta canviar-ho, o no sé, o fes... L'altre dia em van dir, escolta, i vostè faria... No sé. Dic, mira, jo crec que a la meva vida m'he guanyat el dret de fer el que em doni la gana. O sigui, i crec que me l'he guanyat, saps, el dret a la pataleta, no? És a dir, si una cosa no t'agrada, com a mínim queixa't. Però hi ha molta gent que diu, clar, bueno, sí, però sí, la vida és així. Bueno, no, la vida és com tu te la montes, a vegades t'equivoques, a vegades l'encertes, però aquest conformisme de, bueno, pues aquí estoy, que vagin venint, no? No he sigut mai de dir, pues es lo que toca, es lo que toca. No, si es lo que toca, a mi, per exemple, m'ha tocat una lluita, vamos, a muerte, amb el tema de l'obesitat, i ahí sigo, i sigo, i sigo, i no pararé mai, perquè parar vol dir rendir-se.
I, per exemple, la mort també l'has viscuda de prop i no avisa. I amb l'amor, d'alguna manera, també et va passar el mateix. Com l'has viscut, l'amor?
L'amor o la mort?
L'amor.
L'amor va venir d'una manera molt, molt inesperada, com solen venir les coses maques, i les dolentes també. I va ser... Jo ja pensava que, bueno, 53 anys, ja deia, bueno, això ja... Pues no tocarà viure. Bueno, pues, escolta'm, hi ha moltes coses a la vida que no toquen viure, per el que sigui. Pues no ho viuré. Pues escolta'm, prou sensació d'amor tinc de la gent que m'estima, dels escenaris, de l'èxit. Bueno, pues no sé, és igual, cui pro quo, no? Igual la vida m'adona altres coses, no? I de cop i volta va arribar a la meva vida... l'amor en plenitud, en perfecció, i allò, la carta a los Reyes Magos, tot el que volia jo d'un ser humà al meu costat era jo. Vull dir que mai saps quan arribarà o no arribarà. Sempre, doncs jo crec que sempre has d'estar preparat perquè t'arribi l'èxit, perquè t'arribi el fracàs. Hi ha coses per les que no et prepares mai, però ni pots, perquè no saps ni com fer-ho. Però en aquest cas, quan el vaig veure i el vaig detectar que jo sí era llum, aleshores no vaig tenir res ni mig problema en dir, ara això sí.
Però llavors, quan es va morir el teu marit, vas estar un temps, pel que he pogut llegir, sense escoltar música. Has pogut tornar-ne a escoltar?
Bueno, clar, igual que vam pujar a l'Olimpo de los Dioses amb aquesta combinació de dues persones que no només s'uneixen, sinó que quan s'uneixen es crea una fusió total, doncs clar, quan ell va morir als meus braços, tot allò es va acabar, però jo vaig entrar com en un estat de pausa a la vida, al món, a tot, i no podia pensar, no podia raonar, no podia entendre. Només pensava que aquella persona que feia 3 minuts m'estava dient t'estimo, ara ja no hi era, era un cos sense vida i no podia, perquè la meva mare va morir, però jo no la vaig veure. El meu pare va morir, però tampoc el vaig veure, però l'Albert va morir als meus braços. I no hi ha manera de, bueno, encara no ho entenc, eh? No hi ha manera d'entendre-ho, no hi ha manera de gestionar-ho, jo no l'he trobat, la manera de viure sense ell i la manera de fer. Això no vol dir que medicaments, històries i el temps i teràpia i bla, bla, bla facin que una part de tu es torni operativa. És a dir, una part de tu torni a treballar, torni a sortir, torni a veure, torni a veure món, torni a cantar. Però durant més d'un any i mig no hi havia música en el meu cap. En el meu cap sempre hi ha 300.000 melodies a l'hora. I de cop i volta és com si s'hagués nublat i s'hagués posat un vel davant i no podia pensar en res més que en aquesta fugida, en aquesta som i ja no hi som. No sé, això va ser molt... Jo crec que és la cosa més dura i més inesperada i increïble que he viscut mai. Que se't mori algú als braços és realment algú que veus que la vida és tan, tan fràgil i que, a més, lluitem per coses i ens enfadem i tal, per coses que al final dius... Però, o les riqueses, i, si no t'ho emportaràs tot això. No s'ho emportaven els egipcis, no t'ho emportaràs tu... I, bueno, fa que em canviïs molt la perspectiva i la manera de veure les coses. Això sí que m'ha passat.
Sí, com sigui, Begoña, creus que la música cura l'ànima?
Sí, i tant. I tant. És terapèutica. Mira, jo vaig fer un concert el dimecres passat, dijous o divendres, no me'n recordo, a Vinaròs, el dia 1, i vaig fer un concert tan espectacular i tan brutal, i jo estava amb tanta energia que bueno, em va durar el subidón 3 dies, o sigui, però que no podia dormir del uau, com cura això, i cura el que ho fa i cura el que ho escolta, perquè tothom m'ho deia, diu, és que m'has fet tan feliç, és que em fas tan feliç. Vull dir, sí, és terapèutica, és curativa i és meravellosa.
Abans també comentaves que, malgrat que vas haver d'enfrontar-te d'esta manera a viure la mort d'una persona molt propera i que estimaves molt, viure-ho de pròpia mà que se't morgués allà al costat, tu vas haver de continuar fent coses, no? Has de tirar la vida endavant. Llavors, tu en algun moment has notat alguna pressió o alguna mena d'autopressió per haver de seguir fent coses, actuacions, concerts?
Sí. Moltíssima pressió. Primer perquè tenia compromisos i després perquè... La gent que t'estima, per molt que t'estimi, és molt difícil aixecar una persona que ha caigut en un pou tan profund i que no vol saber res de res, de res, de la vida ni de res. L'únic que volia jo era anar-me amb el meu amor, amb l'Albert. Era l'únic pensament reiteratiu i en bucle que jo tenia tot el dia. Jo em vaig tancar més de 2 mesos a casa, no deixava entrar més que 2 persones... No, és que no vols, no... I clar, la gent et deia, però has de seguir, és que, per què? Mm-hmm. Per què haig de seguir? No tinc ganes, no me da la gana, o sigui, ja n'hi ha prou, o sigui, després de tot el que he viscut a la meva vida, que ara passi això, vale, ja n'hi ha prou, o sigui, ja n'hi ha prou, jo ara l'únic que vull és descansar, dormir i que desaparegui tot aquest dolor i tota aquesta buidor i tota aquesta ausència, no? Òbviament, clar, aquí quan començar a aparèixer, gràcies a l'univers, que tinc amics molt bons i molt insistents i que passen per sobre de lo que en aquell moment saben que no és correcte. Tinc molts amics psicòlegs, psiquiatres i tal, i bueno, van intervenir de manera bastant agressiva en el bon sentit. Després va aparèixer l'Albert Elfa també per fer el documental i jo deia, li vaig dir, és que és el pitjor moment de la meva vida per fer això, no? Però vaig pensar, bueno, igual això m'ajuda aixecar-me del llit pels matins, ja no demano més, perquè vaig tancar l'escola, vaig tancar tot, aixecar-me pels matins, i bueno, jo crec que entre la medicació i una cosa i l'altra, bueno, pues, vaig començar, però vaig passar 3 mesos que jo no volia saber res de ningú.
Et feia
de
por?
De ningú ni de res.
Durant tot aquest temps, et feia por pensar en la mort?
No, en absolut. Al contrari, la desitjava amb tota l'ànima. La desitjava perquè era com el final de l'òpera. O sigui, si això és una òpera, que baixi el teló ja. O sigui, no puedo más. No, no puedo más. Mm. Et trobes cansat, et trobes molt derrotat, et trobes que dius, jolins, tu, és que després de 50 anys patint i lluitant i tal, per fi ve una cosa que és meravellosa, que et nutreix, que et fa créixer, que et fa ser feliç, que coneixes la felicitat en el màxim exponent, i de cop i volta, buah, te'l tallen en sec, dius, vale, pues, vale, ja està, me rindo, o sigui, per a ti, ja està, ja... Ja està. Hi ha un moment que si no has passat per aquí, no s'entén, però hi ha un moment que dius, no, ja està, no tinc necessitat d'estar patint més. Amb la qual cosa, jo no li tinc gens de por a la mort, gens, en l'aspecte de morir-me, no, perquè al final l'he vist i és tan cruda com ara hi és, ara no hi és. Vull dir, és així. Ja el que passi després no tinc ni idea, perquè no, de fet ningú té ni idea, i el que tenim són creences, òbviament. Però jo vaig veure com l'Albert se n'anava i se n'anava, i no ha tornat. I això és algo, pues, que és inexplicable i que et donen, a mi, en el meu cas, me'n donen ganes de dir, bueno, pues ja quan ho tingui tot resolt, va, juntem-nos ja i ja està.
Si poguessis canviar alguna cosa de la teva vida, ho faries?
Sí, sí. Jo, sí, clar, és allò. Si amb 23 anys sapigués tot el que sé ara, home, seria la reina del mambo. El que passa és que això no funciona així. Però tenia que haver-me atrevit a anar-me als Estats Units. I no me'n vaig anar perquè no parlava anglès, perquè... i al final dius, mare meva, però si estàs allà 3 setmanes i el parles, i si no, ja t'apanyes, no? Però quan estan durant tants anys dient-te que no serveixes per res, hosti, donar un pas així de gran a la incertesa total, doncs sí que em va fer por. I d'això sí que me'n penedeixo, perquè hagués canviat moltes coses.
Fixa't que de tot el que has viscut a nivell personal, canviaries un aspecte de la teva carrera professional.
Ah, bueno, sí, no, de la personal, no, és que no he tingut ocasió de canviar res. O sigui, jo no he decidit tantes coses. Jo vaig decidir, òbviament, casar-me amb l'Albert, viure amb l'Albert, i l'altre ha anat venint, doncs tinc que canviar de casa, doncs canvio de casa, tinc que fer no sé què, doncs faig no sé què, però no són coses que hagi decidit jo tan directament, sinó que han vingut donades i aleshores doncs les he acceptat o no he acceptat. Però algú que hagi dit, decideixo per mi misma fer això va ser, òbviament, la relació amb l'Albert, i quan vam decidir casar-nos i viure junts i tal, o sigui, tot això va ser molt, molt decidit i molt conscient. L'altre, el que et deia al principi, no? Les coses han anat venint i jo he anat intentant pues, prendre la decisió més adequada en aquell moment, amb els coneixements d'aquell moment i amb el que sabia en aquell moment, i pensant que jo era el més correcte.
Mm-hmm. Tu ets una bona actriu, però ara com estàs?
Si no entramos en detalles, bien. Mira, jo li explicava l'altre dia al psicòleg, li deia, dic, ara m'he convertit com en un doble personatge, no? Hi ha una part de mi que és l'Alberti, la que canta, la que tal, que està on fire, està platòrica, està cantant millor que mai, està amb força, està amb projectes, està amb històries, i després hi ha la Begoña, que és la persona que està sola i que s'ha quedat sense l'amor de la seva vida i que té un forat enorme enmig del pit i que no hi ha manera d'omplir-lo amb res, o sigui, no hi ha res que ompli. La música m'omple moltes coses, però una mirada de l'Albert, una abraçada de l'Albert, una complicitat de l'Albert, això no hi ha qui ho ompli. Era una persona generosa, meravellosa, no sé, igual per una altra persona, bueno, de fet, ell es va divorciar, doncs segurament per la seva dona no el veia així, però jo, per mi, quan ens vam trobar, érem l'un la llum de l'altre. Aleshores, per mi, doncs a la Begoña, persona, ser humà normal, se li ha anat aquesta llum, i ara està l'altra molt operativa, molt bueno, doncs m'ha salvat. Què m'ha salvat? Otra vez, l'òpera, el cantar, que és el que m'ha salvat sempre de les coses dolentes de la meva vida.
I has comentat que tens algun nou projecte. Mos pots avançar alguna cosa?
Puc avançar poques, perquè... perquè estan en... n'hi ha tres o quatre coses bastant potents que s'estan coent encara, i per respecte a totes les persones que estan implicades, però aviat se'n podrà començar a saber. Tinc 4 o 5 concerts més per davant, per al gener, febrer, i després una cosa amb la que ningú m'ha vist mai i que em fa molta gràcia fer, i que serà, pues això, serà un puntazo.
Ostres, quina intriga, ara?
Així se'm tornareu a trucar, però què era? No, aviat se sabrà, però encara no és moment.
D'acord. Doncs acabem l'entrevista amb més música. I see trees of
green. No saps, Begoña, el feliç que m'has fet ara mateix al triar una cançó com aquesta. És una de les cançons de la meva vida.
És la cançó de la meva vida. És la cançó amb la que vaig entrar en el Saló de 100 el dia que em vaig casar.
Uau, no m'ho crec.
Vaig entrar amb aquesta cançó perquè era la cançó preferida del meu pare. La tinc sempre en bucle posada a casa perquè em posa... em posa de bon rotllo. És aquelles músiques que dius, quina música quan estàs trista et posa? Aquesta, perquè segur que té alguna cosa que em fa canviar l'humor, no?
Aquelles cançons que arissa la pell, eh?
Ah, exacte. Sí, és igual la de milions de vegades que l'escoltis. Sempre el cel serà blau.
Begoña, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni, per acceptar fer aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada enorme i gràcies per estimar la música. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Per cert, recordar, Ruth, que hi ha un documental sobre la figura de Begoña Alberdi que val molt la pena veure.
Se diu La diva i la vida, està sense ficció, dirigit per Albert Telfa i Ricard Berlis, i la veritat és que és un goig de documental.
Una bestiesa, i tant. Escolta'm, si algú vol explicar la seva història, el seu Wonderful World...
Això mateix.
Què ha de fer?
Pot contactar amb nosaltres i estarem encantats de conèixer la història i de poder-vos entrevistar aquí a la caravana. Podeu fer-nos arribar els vostres missatges al 663-99-30-62, 663-99-30-62, mos feu 5 cèntims i nosaltres ja us demanarem més detalls.
Gràcies, Ruth.
A batres. So pretty in the sky, also on the faces of people going by.
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Aquest divendres 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel transmetrà a 2:15 del matí la missa pontifical des de la Catedral de Barcelona. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels canonges. Viu amb nosaltres la solemnitat de la Immaculada, una devoció molt present entre els cristians des d'almenys fa 800 anys. Recorda, en directe aquest divendres 8 de desembre a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Doncs vinga, avui per parlar de ciència en aquest programa volem posar el nostre focus a l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Es tracta d'un espai d'anàlisi, debat i reflexió que té per objectiu estudiar l'actualitat i els reptes de la societat i alhora també divulgar el coneixement de les ciències socials. Genera coneixement de base científica, ni més ni menys, i ho fa sobre temes socials mitjançant convocatòries competitives i estudis propis en col·laboració amb les àrees de la Fundació La Caixa. I justament fa uns dies que es va celebrar un acte important, com ara el segon Fòrum 360 d'aquest observatori. Per conèixer més sobre tot plegat i també com va anar aquest nou fòrum, ja podem saludar Arantxa Ribot. Ella és la directora de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Arantxa, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies.
Arantxa, si parlem d'aquest segon Fòrum 360 de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, que es va celebrar el mes passat, què va motivar l'organització d'aquesta trobada social amb experts i investigadors?
Doncs, des de fa molts anys, la Fundació La Caixa, com saps, no?, llancem diferents convocatòries. I no va ser fins al 2019 que vam fer per primera vegada les convocatòries de recerca en ciències socials, que abans, quan explicaves l'Observatori, les has esmentat. Doncs en tots aquests anys, des del 2019, hem rebut gairebé 5.000 propostes de recerca.
Déu-n'hi-do.
Volíem poder parlar de tots aquests temes, no?, que ocupen i preocupen a la comunitat científica. Perquè fer recerca no es tracta únicament d'estudiar un fenomen social, no? Fer recerca és generar coneixement que sigui útil per la societat i que ens ajudi, no?, a progressar i, sobretot, que ens vull proporcionar informació rigorosa per poder tenir converses i debats informats. No? I aquí, com creiem que la recerca no és només dels recercadors, sinó és de tots nosaltres, va ser el que ens va portar, no?, aquesta motivació a organitzar aquest esdeveniment, per poder posar en una mateixa sala a recercadors socials i entitats per poder parlar de temàtiques actuals, no?, i pensar què és allò que hem de fer a partir d'ara.
Clar, estem parlant d'una jornada per debatre sobre tot allò que s'ha après en els darrers anys a través d'estudis, d'informes de l'Observatori Social. Quines diries que són les principals lliçons d'aquest 2023?
Doncs, mira, al llarg d'aquest 23, el que destacaria els problemes principals, no?, aquells que més preocupen, són la pobresa i la desigualtat, la salut mental i el benestar emocional i l'impacte social del canvi climàtic. Aquestes, concretament, van ser les tres taules. Nosaltres vam triar els temes de les tres taules a partir de les propostes més recurrents que hem anat rebent en els últims anys. I sabem doncs, que la pobresa és multidimensional i que es cronifica. Estem veient que hi ha un augment d'aquest malestar emocional i, sobretot, un increment d'intents de suïcidi.
Clar.
I un tema també molt important que tenim sobre la taula és el canvi climàtic. I aquest darrer és quelcom relativament nou de l'últim any, últims dos anys, quan UNESCO i la OCDE estan treballant, no?, fan servir un concepte que és el de transició climàtica justa, que ells li diuen la Fair Transition, i és molt important, és molt interessant, per això també el vam posar en una taula, perquè no està clar que hem de portar mesures en pro del planeta, però aquestes mesures ens hem d'assegurar molt i molt bé que es miren des d'un prisma de l'equitat i la justícia social. No? I això és on les ciències socials tenen aquí aquest espai molt important i molt interessant, perquè no ens podem deixar ningú enrere, no?, quan fem tots aquests canvis per pal·liar aquesta emergència crisi climàtica.
Clara, ens en fes un resum general de tot plegat. Anem a desgranar-ho tot una mica, si et sembla bé. A la primera de les taules rodones, que ens deies sobre desigualtat estructural, vau debatre entorn d'alguns dels factors i causes que impliquen la desigualtat a la nostra societat. Quines són aquestes causes i, sobretot, quines propostes es van presentar per intentar revertir-la?
Vam tenir recentment publicat un estudi de Nicolai Supa, del Centre d'Estudis Demogràfics, no?, que apunta que la pobresa és multidimensional i el cas és que afecta a un 15% de la població espanyola i no ha canviat, no?, aquestes dades no han canviat gairebé des del 2016 al 2020, amb la qual cosa això és, bueno, és una variable que hem de tenir en compte. No? I el cas és que, com apuntaves, no?, l'experiència de la pobresa és molt més àmplia que una manca d'ingressos. No? Nosaltres, quan pensem en pobresa, potser ens ve aquesta vessant econòmica, però és que pobresa sí és manca d'ingressos, però també és una precarietat en l'habitatge, també és una privació material, també és una baixa intensitat laboral, una mala salut. No? Llavors, és una realitat molt greu que pateix la persona, però sobretot els infants. Tenim unes tasses de pobresa infantil elevades i ho hem d'entendre com un problema social perquè això ens afecta a tots. No? Llavors, una de les coses que van sortir com a palanques de transformació social molt importants per pal·liar la pobresa és sobretot l'educació i el treball. L'educació universal i de qualitat i el treball, no només el treball també focalitzat en uns salaris que fossin adequats i en una intensitat laboral estable, no? Perquè si tu surts i entres del món laboral, això et dona una inestabilitat que et porta després, no, a una d'aquestes facetes de la pobresa. I també, a part de l'educació i del treball, disposar de polítiques públiques que siguin adequades i que es puguin portar a terme al llarg del temps.
Anem cap al segon tema del Fòrum 360, que va ser com bé ens deies el malestar emocional. I us preguntàveu en aquesta segona taula si estem davant d'una pandèmia silenciosa. Quina en va ser la resposta dels experts?
Bueno, la resposta va ser que silenciosa no ho és, perquè malauradament un gran nombre de... No, un percentatge molt elevat de la població percep aquest malestar emocional. Va ser molt interessant perquè durant aquesta taula van poder fer una mirada general, però sobretot van diferenciar els experts en el que és un trastorn mental del que és el malestar emocional. No? I això jo crec que és interessant. Tu pots tenir malestar emocional, que no estàs bé, però això no vol dir que tu tinguis un trastorn mental. Llavors, no? Apuntaven durant la taula que els nivells d'ansietat, estrès, l'ecoansietat, no? Que això és un concepte que ha aparegut relativament poc, els intents de suïcidi, l'impacte de les xarxes socials, tot això, no, són una sèrie de nous reptes que se'ns van presentant i els que hem de poder atendre. De fet, teníem una recercadora a la taula, que és la doctora Míriam Marco, que ella havia fet, ella havia analitzat les trucades que es feien al 112, trucades a persones que havien fet intent de suïcidi. I vam veure que el col·lectiu més vulnerable en aquest sentit són les noies joves. Que això, no, aquestes dades ens ajuden també per poder coordinar-nos, no, els agents socials. I abans parlàvem de pobresa multifactorial, el malestar també és multifactorial, no només ve per una causa. Llavors és imprescindible que els diferents agents, no, treballem plegats per poder-nos coordinar.
I precisament ara que ens parlaves d'ecoansietat, el tercer tema que també ens explicaves que es va debatre en aquesta trobada va ser el de la cultura climàtica, sense dubte un dels temes capdals, el de la conscienciació social, que és cada cop més forta, però clar, la pregunta que ens fem tots és si realment estem anant cap a un model sostenible.
Doncs, ja, ara contesto aquesta pregunta. A mi va sortir una pregunta a la taula que era molt interessant. Va haver, teníem una de les recerques, una de les ponents, que teníem, havia fet una recerca i havia preguntat a la població, a 5.000 persones, vull dir que és una mostra molt important, si sentien que estaven informades. I el 80% dels encastats, el 80% dels encastats perceben que necessiten més informació.
Wow.
Sobre canvi climàtic. Clar, i això és una dada, si més no, interessant, perquè, no, vivim en un món hiperconnectat on t'arriba moltíssima informació, però quan tu preguntes, no, específicament sobre canvi climàtic, la gent percep que no està informada o que no té tota aquella informació necessària per poder entendre no només quin és el problema, sinó quines són les accions que ha de portar a terme per poder-lo revertir. I no, ens vam quedar tots molt parats amb això. Això sí que ens permet després poder fer una sèrie d'accions, no? Poder intentar entendre més què és allò que, no? Quina és aquesta informació que es necessita per poder saber quines accions hem de desplegar després. Perquè hi ha un fet molt interessant amb el canvi climàtic, que és que depèn del col·lectiu al que tu preguntis, les actituds o les percepcions són diferents. No, hi ha els joves, hi ha les persones de mitjana edat, hi ha les persones més grans, i és important, quan parlem de canvi climàtic o quan parlem de mesures, no, de què és allò que hem de fer, que tinguem en compte quina és, no, la percepció de cada un d'aquests col·lectius perquè les mesures, les polítiques o les accions puguin ser adequades, no, i puguin, al cap i a la fi, doncs, ser més eficients i més eficaces.
Per últim, Arantxa, sí que et voldria preguntar, de totes aquestes reflexions i conclusions, com segueix el full de ruta de l'Observatori? És a dir, quins plans teniu de futur?
Nosaltres, de futur, seguim tenint les convocatòries, volem reforçar les convocatòries en recerca social, i ens agradaria poder obrir accions de disseminació, no? Creiem que no només és el que et comentava a l'inici, no només és generar coneixement, sinó és com fer que tot aquest coneixement arribi a la societat per poder democratitzar, no, la informació sobre l'individu i la societat, i poder parlar entre nosaltres i tenir converses, doncs, com les d'avui, no, amb dades de recercadors que realment ens ajudin a dissenyar accions per tirar endavant de manera eficient. Llavors, volem seguir com amb la línia amb la que estem, podent reforçar més la recerca i podent portar a terme formats i càpsules de disseminació que arribin més i millor a la població.
Arantxa Ribot, directora de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Nosaltres que hi estarem, com sempre, pendents de tot plegat i del que ens ofereixi l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, amb dades tan interessants com les que ens comentava l'Arantxa. Arantxa, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben gran.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soy Belén Esteban. Ay, corazón. Ay. Claro que conozco Radio Estel. Me encantaría tener tiempo para escuchar todos los programas de radio.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.